Al matí de Ràdio Sabadell.
Obrim les portes de l'Imperi. Em perdriu, Montse Barderi, benvinguda.
Benvinguda i contenta d'estar aquí. Gràcies, Pau.
Com van tots els preparatius? Està això ja, el Sant Jordi fent xup-xup, no?
Ara hem acabat el Sant Jordi de Lletres i Pensament, no, Jordina?
Sí.
I ara comencem
Jordina,
el de...
Jordina, benvinguda, cap de Cultura. Gràcies. De l'Ajuntament de Sabadell.
Amb l'acte d'Ester
Xargay.
No, no hem acabat. Continuem. Hem acabat una part, una part de la programació, que és la de Lletres, no?, que vam acabar amb la d'Ester Xargay. I ara comença tota la cosa d'entitats, de moltes presentacions a les llibreries, bé, tot el que hi ha al programa, que és un munt de coses.
I tant.
I no sé si teniu por de que alguna cosa vagi malament, però...
No tenim cap por. Anirà tot superbé.
Estupendo.
Si plou, serà unes gotetes abans de començar, i després serà un dia estupendo. Sortirà el sol i anirà estupendo.
Senyora Puntí, als seus peus, amb aquesta seguretat que em deixa plantat. Perquè avui parlem això, de la por, i de fet, la Montse ens ha aconseguit que la pintora Mariona Millà ens faci una introducció sobre el tema.
Veri, què tal? Soc la Mariona Millà i t'estic contestant aquesta pregunta que m'has fet sobre la por en la creació. Mira, jo crec que cada artista et respondria d'una manera diferent, però mira, t'he preparat un concepte que li he estat donant voltes tots aquests dies. L'artista en públic, pintant o fent performance, pot tenir por. Por d'errar, por de fracassar, por de que surti un nyap. Tot això... si no se sap divertir, evidentment, com en un concert de jazz, no? On cap la diversió, on sents el swing, on té lloc la improvisació i el joc, fins i tot. Observem un artista sense por, en públic, pintant en directe, o transformant-se com un primitiu, com una bèstia creadora, amb el fang, com Miquel Barceló, que el tenim ara a la Pedrera, precisament, i que s'ha de fer una visita sí o sí, i que el veiem dins del fang tou d'una manera extraordinària, convertint-se en una mena de cuc o de rèptil, deixant-se engolir per la llefiscosa argila. Aquí no hi pot haver por de cap manera. És un artista valent i lliure que fa una preciosa metamorfosi en públic. Després hi ha l'artista solitari, que en la calma del seu estudi, acompanyat del temps necessari, apareix la concentració, el diàleg amb les matèries que té a davant, on s'hi aboca tot allò que està gestant-se en forma d'emocions i prenent forma també dins del desconegut cervell. Aquí no hi ha por tampoc, gens ni mica. Es canvia la por pel desig d'aconseguir, d'accedir a allò que vols fervorosament que surti a l'exterior en forma i color o amb llum o amb so per poder-ho comunicar amb els altres humans. I a l'estudi, amb la calma, pot venir una mena de vertigen davant d'una gran tela, no?, en blanc, l'horror vacui, i aquesta sensació que se n'ha parlat moltíssim. Però crec que no és ben bé por, seria un mite la por, seria un terror, sinó que és temor de que no flueixi, d'errar una vegada més, de fracassar. Cada cop que l'artista suma anys d'experiència, aquesta sensació és més tènue, l'encert és més garantit, segur, fins i tot fins que arriba la decrepitud. I fins i tot en aquest final hi ha obres d'última mirada d'artistes de renom i altres més modestos i altres fins i tot desconeguts que fan feredat. Són decrèpites, sí, però són tan sintètiques, tan pures, que són un adéu quasi diví, no? Per exemple, la Frida Kahlo demanava a les seves assistentes que destruïssin algunes de les seves obres darreres. I sort que no ho van fer. La por que tenia al demanar la destrucció, doncs mira, en aquest cas es va transformar en goig i humanitat, de la qual cosa tots ens n'hem beneficiat. Bé, fins aquí Montse Barderi i els tertulians. Espero que doncs, sigui una introducció per un debat que m'agradarà molt sentir-lo. Una abraçada a tothom.
Uns tertulians que de pintora a pintor són el Ramiro Fernández, benvingut.
Hola, què hi ha? Com va això?
Molt bé, i a la cadira sorpresa hi tenim l'Anna Fité, benvinguda.
Hola, què tal?
I a línia telefònica ens escolta l'Empar Moliner. Bon dia, Empar.
Bon dia.
Com ho portes això de la por?
Hola, Empar.
Primer de tot, hola, Barderi.
Digue'm com em dius, no tinguis por.
Sí, ho puc dir?
Vinga.
Que la Barderi i jo, quan parlem, diem hola, puti, hola. Ens diem coses així. Ens insultem alegrament.
Amorosament.
Totes dues. Doncs mira, primer de tot, ara estava escoltant aquesta reflexió i he pensat... amb pocs programes, a lo millor, que sents cada dia, hi ha temps per a una reflexió tan llarga, no? En tantes arestes, no? I que aquest tema que esteu tractant avui, en realitat, dona per parlar de filosofia i amb pocs mitjans de comunicació hi ha el moment de parlar d'això, no? I en pocs moments dels mitjans de comunicació els tertulians són fets servir per aquestes finalitats, no? Que potser és la idea primigènia, no?, de la tertúlia. Ostres, parlem d'aquestes coses, perquè les altres el dia a dia se'ns endú, no?
Doncs això és el Pau, que ens fa un programa aquí d'una hora que ens deixa parlar i ens cuida molt. I també és un esquer perquè vinguis un dia físicament, en part, perquè ens hem d'enganyar.
Vull dir que se n'aprèn, no? Escolta, reflexionant d'aquestes coses també aprens coses tu, no? Que és l'única cosa que volem, no? I, clar, jo ara estava pensant... la por d'algú que escriu és diferent de la d'algú que està fent una cosa en directe, és veritat, clar. Suposo que un actor, en aquell moment que està actuant, com que està passant en aquell moment, és diferent que un escriptor que... És a dir, clar que pots tenir, quan el llibre està fet, por a les crítiques, por a que no li agradi a ningú, por a que ningú l'entengui, por a la indiferència absoluta, tot això, no? La por primigènia, la d'abans, no? Això que abans en deien full en blanc i que ara en diem pantalla, no? Perquè hi ha molt poca gent escriu a mà, potser, no? O poc, o no tot. Doncs la por a la pantalla en blanc és una por relativa. És un respecte, no? Potser és por no tenir cap idea més. Jo moltes vegades, no sé si passa a tu, Barderi, he fet una cosa i penso... Com ho vaig fer, allò? No em podré tornar a fer una altra, potser.
Com si no fossis tu, oi, que ho haguessis fet, quasi bé?
Sí.
Com si no t'hi reconeixessis.
És que això també és molt boig i molt propi de nosaltres, no? Perquè, sí, és veritat, és veritat. I de vegades tendim... És a dir, si les coses han anat bé, si, per exemple, el llibre que has fet ha anat bé o li ha agradat a algú, etcètera, llavors... té més sentit que tu puguis parlar de la por que tenies o de com et costa. Si no, sembles un pupes, no? Mm. En el sentit de dir que, oi, és que a mi em fa patir molt escriure, et diu algú. I és veritat, ja ho sé, però, maco, doncs fes una altra cosa, no ho expliquis, no? Hi ha algun tipus d'artista que t'ho explica, no? Que, no, és que jo pateixo molt. Bueno...
Canvia de feina.
Sí, ja ho entenc. Però jo crec que totes les feines fan patir una mica. Sí. Totes, eh? Tot fa patir, no? Tenir un fill, tenir un animal domèstic, viure... Tot fa patir.
Fer-te gran, fer-te menopàusica.
No, la responsabilitat... Tot fa patir, però la responsabilitat fa patir. I com més en tens, més pateixes. I suposo que el primer llibre t'hi aboques i potser el segon i el tercer cada vegada tens més responsabilitat i tens més por a frustrar les expectatives, no, també?
Perdona, això de que tothom té por no és veritat. Hi ha gent que publica i diu, només faltaria, és boníssim, no he tingut cap dubte, des de petit ja era bo. Unes coses que veus que hi ha gent que no té cap por, no. Sí.
Perquè hi ha gent que no sap, és a dir... la qüestió d'escriure és molt més complicada que la de tocar un instrument, en el sentit que tothom que no sigui analfabet, que ara n'hi ha molt pocs d'analfabet, dic analfabet tècnicament, eh? O sigui, tothom sap ajuntar una lletra darrere l'altra. Per tant, tothom del món que tingui un llapis podria ser escriptor o dibuixant, no? Un altre, en canvi, músic no. Perquè has de tenir has d'aprendre a tocar aquell instrument.
Bueno, en part, ara amb els apps i l'autotune tothom canta, tothom toca, eh?
Ja, cantar diu, sí, però tocar no, eh? Però,
no,
però és veritat.
No. Ja arribarem.
Llavors, clar, hi ha gent que potser no sap que no en sap, que són els pitjors aquests.
Clar, són els pitjors, sí. No saben que no són bons.
Aquests potser no tenen cap por,
sí,
no? Es llencen.
Clar, quan veus patinatge artístic, no? Jo veig patinatge artístic i em penso que fàcil. Bueno, sí, és tan dificultós que ja em sembla fàcil. Dic, quasi que ho sabríem fer, doncs no.
No, clar que no. Tots ens hem posat els patins i hem intentat fer això, no, de patinatge.
La bomba aquella. Sí, coma, sí.
Només és una persona xerrancada.
Barderi, que tu t'has posat uns patins, tu, Barderi,
jo faig,
has posat uns patins?
Sí, totes les coses que he pogut provar, les he provades com els patins i he anat xerrancada per una vista de gel, ho he fet. I he caigut de cul, evidentment.
Ara
i he dit, ui, no estic vida... faig com la tele.
Ara rema com una boja sobre una taula, que déu-n'hi-do.
T'ha intentat convidar? Que ho facis?
Sí.
A tots ens ha intentat
tot
convidar.
Bé, la Jordina ja ho ha fet, ara et falta tu un par. Sí.
Es diu, pels mons literaris es diu que tu intentes que tothom vingui a fer el surf, perquè ens vols matar tots.
Sí, però... sí, la bona, és l'única manera, sí, per Sant Jordi, sí, sí, ser el menú.
Si vols quedar sola... per Sant Jordi, llavors ens va convidant.
La simpàtica assassina és bona, eh?
La simpàtica assassina
és padre, fes padre.
Llavors això proporcionaria un altre tipus de por.
Els seus amics.
Això proporciona un altre tipus de por, no? És la por de la Montse, no és la por el que diran els lectors, sinó és la por de la Montse assassina.
És perfecta la idea, vale, la practicarem en part. Proper any, tu la primera i la número dos. Tots morts.
És un final bastant poètic, no?
Donaria la vida d'en Pau per veure la Barderi en patins.
Quan vulguis, no tinc cap problema de fer el ridícul. Mira, jo no tinc por perquè m'ho permeto tot. Ja, ha arribat un punt, no sé si l'Anna també li passa, que em dono permís. No necessito ni demostrar res, ni demostrar-me res, i em dono permís de divertir-me. En aquest sentit no tinc por.
I també, que això està bé.
Però quin ridícul,
ridícul,
si
ja...
tothom està fent el ridícul contínuament. El problema és anar massa de seriosament, prendre-s'ho tot massa seriosament, em sembla que és un error.
Sí, és correcte, és correcte. Jo estic en aquest punt també, que vull fer el ridícul si cal.
Sense por.
Conclusió, la por ja no es paralitza, sí, en aquests moments. A partir dels 50, la por va desapareixent.
No ho sé, perquè... No, és a dir... No. No és veritat, jo
tinc altres
molta,
pors,
però de moltes coses,
sí,
però de moltes coses, eh? Però és tanta que és com dir, no et pots aturar, és com un plate spinner, saps? O sigui, si deixo de moure el braç, caurà el plat. Doncs anem tirant, morts de por, anem tirant. Mm-hmm.
Però jo tinc por de coses que ara em semblen allò importants, pues, senyora, és maligna, morts, malalties greus... Sí, pèrdues, sí, de cases, sí, 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 aluminosis, la teva, coses així, però sí, la resta sí, sí, fet... sí. Allò que em deies l'altre dia que em va agradar molt, no li ha agradat el llibre que he fet, no pateixi, en farem més, allò que...
farem un altre,
no? No,
mira, jo d'aquestes sempre en dic una, sobre l'art en general, però sobre un programa de ràdio, com el que esteu fent, sobre un llibre, sobre un menjar, sobre... hi ha una cosa, no?, que jo crec que s'ha de dir. Mira, ni el que tu penses d'aquest això que he fet, ni el això que he fet és tan important.
Veritat,
això que he fet no és important, i el que tu penses, tampoc.
Exacte.
En realitat. No, o sigui, no et pensis que el que tu penses és gaire important.
No.
O sigui, dir això no m'ha agradat és perfecte, però, o això m'ha agradat, però no és tan important, de veritat, a ningú li importa.
I en part pots dir, i senyora també ha de saber que tenir una opinió no vol dir tenir coneixement.
Això també ho podem dir,
eh? Opinem tots, doncs.
Exacte.
Sí o no?
Això de la por... Sí, senyora.
Tenir una opinió no vol dir tenir coneixement.
I per què dius senyora?
Clar.
O senyor.
Ah.
Perquè ara ens imaginàvem que m'identificaré, aquella senyora que sempre ens ve, que m'identificaré amb això que he fet.
Que jo els dic una cosa, quan venen, que m'identificaré, jo li dic, escolta una cosa, que no has llegit Moby Dick? Que és una balena blanca, encara no ho ets? Escolta, o sigui, no sempre t'has d'identificar, però mira, Moby Dick va sobre la venjança i en realitat va sobre la por també, va molt sobre la por, Moby Dick. I ara jo estava pensant, quan la meva filla era molt petita, i tenia por de coses, era molt prudent, tenia por, millor, d'enfilar-se en un lloc, i jo, en canvi, sóc la reina d'enfilar-me als llocs. O sigui, veig un arbre i m'hi haig d'enfilar, i ella no, era al revés, no? I quan deia, tinc por, jo li deia, la por que tens, dividim-la en petites pors. Anem a fragmentar-la. De què tens por? De caure. D'acord, mira, cauries d'un metre, no moriries. De què més? De que no puguis pujar, d'acord, t'ajudaré. De què més? De que t'estiguin mirant i se'n riguin. Els hi fotré una hòstia a la cara, no ho faran. I així anàvem dividint totes les pors en petites pors. Perquè és a dir, si pujar dalt d'un cavall et fa por, és per l'alçada? És perquè el cavall s'encabritarà? Et dic, no, possible, molt possible, gens possible, i això és perfecte en tot.
Clar, molt bona idea, m'autoplicaré.
De que tinc por, que no tindré un argument bo. Què puc fer? Estar més estona pensant, no? Perquè, clar, pot tenir por abans d'hora, vull dir, no ens hem de posar la vena abans de la ferida, no? Treballa. Tinc por de trencar moltes fulles, no tinguis por, trenca-les, i així, no?
Clar. Que maca. Ai, doncs sí. Estaríem... Per què no vens un dia el divendres a les 12?
El meu drama, nena.
Ah, sí.
Que no tinc carnet de conduir.
Ja.
Visc en una masia al Bages, però, per exemple...
Hi ha unes coses que se'n diuen uns trens que passen de tant en tant.
Sí, sí. El que passa que per anar a l'estació...
No pateixis, muntarem alguna cosa. Primer la ràdio i després a fer el pàdel surfa, si no.
No, però per exemple, si algú em porta el tren... amb els ferrocarrils és molt fàcil.
És un moment.
Però haig d'anar primer de la Renfe als ferrocarrils, a Terrat... Ah, no, calla!
Un dia que vinguis a TV3, un dia que...
Sabella, estació de Renfe. Ara, no comptis sí. Que a quina hora arribaràs, perquè no ho saps.
Això no ho saps.
Això no ho saps mai.
Ja, nens.
Ja
ho sé, nens.
Bueno, Empar, estàs convidadíssima, Empar. Els detalls de com arribar i de la mobilitat, que ja sabem com la tenim en aquest país, ja els acabarem de lligar a fora d'antena, d'acord?
Ai, sí, quin plaer haver-te escoltat.
Doncs, venim i anem a dinar.
Vinga, una abraçada molt fort, Empar. Adeu. Moltes gràcies.
Adéu, nens.
Adéu.
Anna, com se't queda el cos?
Què tal? Bueno, sempre és un plaer escoltar l'Empar, m'encanta, i la seva filosofia també de vida. Jo estava escoltant primer la reflexió que ha fet
la Mariona,
i després l'Empar. Fixeu-vos que estem sempre projectant la por per l'opinió que els altres puguin tenir de nosaltres, no? Això m'ha sorprès molt, que els hi donem tanta importància, com deia l'Empar, a l'opinió dels altres, quan... En realitat, jo crec que l'opinió més important, i no per pedanteria, sinó per honestitat i solidaritat amb tu mateix, és la teva, no? Quan tu fas les coses, jo crec que ningú es planteja fer-les malament o fer-les mediocres, sinó que hi posa tot el cor i tot el talent que té. Llavors, són proves, no? Em sembla que era el Woody Allen que deia la vida tots som aprenents perquè amb el temps que ens donen no podem arribar a gaire més nivell, no? I penso que, evidentment, no pots fer un llibre que ara veus per Sant Jordi que, suposo, Montse, que tu també estàs d'acord, tothom ha escrit un llibre per aquest Sant Jordi, tothom escriu, no? I cada vegada veus coses que dius... potser sí que em faria una mica de vergonya, però és la meva opinió. Aquesta persona ho ha fet amb tot el cor, tal com ha pogut, i té tot el dret de fer-ho. Llavors nosaltres el comprem o no el comprem, o valorem o critiquem o això, no? Però que sí que penso que tot, si féssim una estadística, moltes de les pors les provoca el que nosaltres pensem que els altres pensaran de nosaltres. És molt curiós, això. I penso que la nostra opinió i el nostre desig hauria de ser prioritari també a l'hora de crear.
Clar, Anna, però no tens o no teniu la sensació que estem en un lloc que precisament aquesta por és una mica raonada perquè està molt ben vist l'opinió sobretot de la destrucció, de la crítica, o sigui, aquí ve un, comença a vomitar, que quina merda, no sé què, i per dintre penses, ui, aquest sap de què va, no? Perquè no ha deixat aquí res. I en canvi ve una persona creativa tal i qual...
No, però sobretot i, som éssers socials i necessitem com a persona ser acceptats al grup. El moment que fem una cosa que el grup, a partir d'una opinió col·lectiva, ens diu que som un desastre, això, encara que no vulguem, ens condiciona. És així.
Però saps què passa? Que ara has posat un exemple. Jo vaig començar en el món del teatre i tinc un recull de frases parlant dels crítics teatrals que, bueno, els podria deixar atordits per sempre, però no l'utilitzo com a arma, no?
Però parlem de crítics, però també de públic. A vegades podem dir el crític...
Ah, però moltes vegades divergeix l'opinió del públic.
Sí, sí, sí,
i en
sí,
aquest cas
sí.
També els lectors divergeixen de l'opinió dels que es pensen que són experts. Els experts vull creure que fan de bona fe, però moltes vegades, no sé si esteu d'acord, sembla més que vulguin ensenyar el que saben ells, aprofitar el teu llibre per ensenyar... I això en teatre també passava molt, no? La crítica més bèstia que hem vist és una obra de teatre que vam fer amb el grup Doble Via, no ens la va fer nosaltres, eh? Però hi havia un crític que ja és mort, no, i no diré el seu nom, però l'obra era de l'Anna Diosdado i es deia Olvidar los tambores. Nosaltres llavors la vam fer aquí a Can Borràs quan era teatre, Oblidar-te els tambors, i la va dirigir el meu pare. El crític va dir, títol, Olvidar los tambores, article, de acuerdo, coma, olvidados. Ara dic el nom, Xavier Fàbregas. Són ganes, no? Llavors, una de les frases que jo tinc diu els crítics són com els eunucs, que saben molt bé com es fa, però no ho poden fer, no? I de vegades passa també amb crítiques, que dius, ara n'he llegit algunes, vaig llegir una de demoledora del piano del...
Del marx... Del gener, del gener.
I dic, cal fer...
El Sergi Pàmies a mi m'ha dit una cosa que l'aplico religiosament, que em diu, no diguis mai, Montse, que un llibre és dolent. Digues que no està fet per tu.
Vale,
o que aquesta obra de teatre no és bona, sí. No diguis si és bona, no, digues no està feta per mi. Diu, perquè tothom té dret doncs, a fer el que pugui, amb el que sap i amb el que pot, no? I és veritat, és una bona manera, no està fet per mi.
Sí,
volguem dir, no, jo no hi connecto,
no hi connectes, ja està,
no m'agrada i no està fet sí. Per mi.
Ara tota obra d'art, tot llibre genera opinions diferents. El pitjor és que no hi hagi opinió.
Exacte.
O sigui, una opinió dolenta a vegades no pot ser... O sigui, hi ha de ser-hi, no passa res, perquè també coneixes qui l'emet i també hi ha jutges segons qui l'ha emès que ja notes, ja
saps
que...
Clar, i si és ben argumentada et pot aportar una sèrie de reflexions que pots estar-hi d'acord o no. I pots dir, mira, tu t'has basat en això i penso que això és una part molt, molt petita de la meva obra, per tant, tota la resta, però també t'ajuda.
Bueno, és el debat que es crea que, a partir d'una obra.
A partir d'aquí, d'una resposta, de mirar si té raó. Jo crec que una bona argumentació... Ara, si són a vegades hi ha eslògans i són frases
bueno,
que dius, aneu a destruir.
A destruir.
No pots dir exactament per què, perquè dius, és mala, és no sé què, dius, i què? Sí. Per què? Digue-m'ho exactament. Sí. Però una crítica argumentada sempre s'ha de poder escoltar.
La crítica és un bon tema que podem parlar el proper dia. Sí.
Mira, però de vegades també ens hem trobat, sobretot en teatre, que hem compartit amb experts en teatre, que, o sigui, amb un amic d'aquí Sabadell que anava per part de l'Ajuntament com un amic que buscava material per poder programar, ens vam trobar, nosaltres seguim endavant i ells a darrere. Nosaltres ens vam partir de riure, era la mort accidental d'un anarquista, del Darío Bofo, i ens vam partir el cul... I els així. No van connectar. I sempre posem aquest exemple. Hosti, potser haguéssim anat un altre dia i hagués passat al revés, perquè això també passa amb un llibre.
Pots tenir un mal dia, tu.
Com estàs tu, el que esperes d'aquest llibre.
No sé què, i no estàs...
És tan relatiu.
Això és cert.
Potser marxem molt del tema, no? Però això que deies tu em preocupa, perquè... No em preocupa a mi, perquè, o sigui, potser soc més passata i també potser soc molt més mediocre, Vull dir que quan hi ha un nivell, suposo que també tu mateix et vas posant el repte cada vegada més alt, no? Però jo, com que també soc bastant partidària de que a la vida ens venim a passar bé, tot el que portem espontàniament, doncs mira, millor per mi, millor per l'altre, no?
Sí.
Però que
no voler agradar a tothom també
és que és impossible.
Sí.
No pots, perquè tornant al tema...
Llavors no ets tu.
És que jo crec que hi ha una diferència. O sigui, quan en el moment creatiu és una situació i en el moment que et mires l'obra des de fora n'és una altra. Quan te la mires des de fora totes les pors venen.
I a vegades el pitjor crític ets tu mateix.
Sí,
perquè
sí, és
tu
clar.
Saps, vols fer un producte i potser no el treus perquè tu mateix t'ho has mirat críticament i aquella perfecció que tu esperaves no l'has tingut
no
i dius, doncs ara no surt.
Sí, però m'estimo més que no la vegin que no que la vegin així, no?
Però aquella gent tan autoexigent que al final es paralitza i no fan res...
Bueno, el quadre aquell del
això és el que deia, la por ens pot arribar a paralitzar.
El quadre imperfecte, que és això, no? Aquell quadre que no existeix perquè de tantes expectatives s'han creat que no pot existir. Però, bueno, jo venia a dir amb aquest tema que una cosa és quan estàs fora de l'obra i l'altra és quan en el moment creatiu. En el moment creatiu, la por no existeix. Crec, per una raó senzilla, i és que jo sempre ho dic, que arribes, et trobes un estat, diríem, un estat que et propicia que et surtin les coses. Aquest estat és quan, en el fons, connectes una mica amb la teva ànima. Uh-huh. Aquest moment és un moment d'acceptació total i és com un joc, és com una certa inconsciència, que pum, una necessitat que fa que et surtin les coses. En aquest moment...
No hi ha por.
No hi ha pensament, tampoc.
Uh-huh. Hi ha emocions.
O sigui, que si no hi ha pensament, però... no hi ha por, perquè és una cosa que surt d'una manera, diríem, pup, fluida.
Aquest pup el pots fer si escrius, si pintes. Sí. Però si ets pianista, el pup no el pots fer.
Bueno,
si ets,
escolta,
si
Montse,
ets
també,
cantant,
també.
Si estàs allà... Ah, i tu, per exemple...
No, sempre,
ho dic jo, sempre ho dic jo. El cantant, si això m'ho han dit molts músics, diu, jo, per exemple, puc arribar a aquesta nota, però en públic no m'atreveixo a arribar-hi perquè puc fer el call. Mm. En canvi, nosaltres podem arribar a la nota que vulguem perquè és imprès. Després, diu, vas al màxim.
Sí,
et pots reptar tu, però...
Tens una certa raó, però no, perquè la tècnica hi és en tots els aspectes.
Jo dir, mai poden actuar sent.
Però nosaltres tampoc podem actuar sent, perquè
sí.
Ens ho carreguem tot,
no,
home.
No, perquè després has vist que funciona, has arribat a sent amb el...
Clar, si arribes a sent i és un xurro... Doncs ho llences.
Sí.
No, si amb la novel·la no la treus...
Un cantant no pot arribar sent perquè està al límit, o sigui, quan en la salvació hi ha el perill, que deia Hölderlin, no? Està al límit de caure. I quan vas a l'extrem, tu en directe no ho pots fer, perquè és que quants cantants
jugues,
han fet
sí.
Allà al Liceu, volguen dir vui, 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 i han fet el gran gall, no?
Sí.
Hosti, clar, has d'estar una mica per sota les possibilitats...
Sí, però...
Per saber que ho culminaran bé.
Sí.
Saps? En canvi, tu no fas un quadre arriscat, te'l mires i dius, vinga, va, el tiro. No funciona, el repeteixo, bueno, igual que un escrit.
Sí, però...
No, saps? Vinga.
Però, bueno, jo... Acaba, Renu.
Perdó, no, jo penso que el domini de la tècnica... És quan la domines del tot, és quan la deixes de contemplar.
Però és una altra cosa, això que t'estic dient ja... és el límit teu en directe. Tu cantes a la tercera, al tercer mi, i diu, vaig al segon mi perquè el tercer mi, de cada cinc vegades que ho faig, cinc galls.
Sí.
M'explico?
Sí. Però bueno, això és també paral·lel. L'altre dia sentia una entrevista en el Messi, que li feien una entrevista en el jugador de futbol, i deia, jo tinc totes les pors, però quan trepitjo l'herba, m'oblido de tot... i em converteixo en una persona com inconscient. Llavors, allà se la juga, perquè aquell paio, si falla un passe, també la gent, imagina 90.000 persones allà mirant-lo.
Bueno, el viu,
Però en aquell moment, si deixes entrar la por, comences a...
Ja estàs llest.
Sí, ja estàs llest.
És com a pànic escènic, oi? I el moment que trepitgen l'escenari, pam! I tot el que han après,
exacte.
I tot el que saben, i el seu talent,
surt.
Això deia allà. Molt bé el Miró, que sempre deia que havia necessitat tota una vida per tornar a pintar com un nen, com un infant.
Sí.
Perquè en el fons venia a dir això, que s'oblidava de tot i començava a jugar un altre cop i llavors és quan apareix si és que ha d'aparèixer la màgia, és clar.
Va, doncs si deixeu-me escoltar què en diuen un parell d'intèrprets. Comencem per la Big Mama Montse.
Hola, bon dia. Doncs jo crec que la por és una situació d'estrès que provoca doncs, que hi hagi aquesta reacció segons la qual tenim ganes de fugir o a vegades fins i tot pot arribar a paralitzar. I s'activa el sistema simpàtic, el cor comença a bategar, la pressió arterial augmenta, la freqüència respiratòria, i llavors una de les maneres de calmar-ho, de calmar aquesta por provocada per aquests neurotransmissors, aquestes hormones que s'alliberen de manera inesperada, doncs és activar el sistema contrari, el parasimpàtic, provoca calma, relaxació, una regulació emocional, i per això va molt bé crear. Jo recomanaria a tothom crear, no fa falta que es creï art, però es pot cantar, es pot pintar, es pot dibuixar, composar música, per tenir aquesta sensació de benestar, d'aquesta sensació sanadora que provoca la creació per si mateixa i que es vagin equilibrant l'hemisferi dret amb l'esquerra del cervell i l'estrès vagi baixant i la por vagi minvant i estiguem més preparats davant d'aquests atacs de por que poden disparar-se o condicionar-se a vegades per petits fets que connecten amb alguna experiència passada. Va molt bé crear, va molt bé també respirar, voler estar en calma i no deixar que la situació de por ens porti a vegades doncs, a un estrès extrem i fins i tot ho notarem en el sistema immunitari. Doncs vinga, va, creem.
Ostres, quin coneixement que té ben bé biològic del tema, però escoltem també el pianista David Casanova.
Hola, bon dia, com esteu? Gràcies per donar-me avui veu en aquest tema que esteu tractant, que és el de la por en la creació i en el meu cas doncs, en el tema de la interpretació. Sobre la por en la creació no m'hi vull ficar perquè és un tema que per mi molt complexa, vale? A part no tinc una experiència creativa en el sentit de creador des del zero, no? I és l'apartat dels meus admirats i estimats artistes, que els respecto moltíssim i vull respectar també la seva opinió, que segur està molt per sobre de la meva. El que sí que vull parlar és del tema de l'interpretació, d'acord? Que és el tema que jo tinc l'experiència, no? Interpretació de música. En aquest cas sí que és veritat que hi ha una por que matança cada dia, en el moment que em poso davant d'un instrument, que és la por, i ara direu una cosa més, la por a no tenir tècnica. És una cosa molt curiosa que em passa cada dia. És a dir, clar, les arts plàstiques, no? Quan tu fas una obra de creació, doncs queda, no? Queda en l'estudi de l'artista, no? O inclús un escriptor doncs, en el seu disc dur. Però en realitat un intèrpret, la seva tècnica no queda plasmada en res, només queda gravada en el seu cap. Llavors, quan cada dia em llevo i vaig a l'instrument, em poso davant, sempre tinc una por abissal de no poder tocar, és a dir, em quedo com una mena d'estat catatònic. Llavors, el contacte físic amb l'instrument, és a dir, em salva. Val? Em salva d'aquesta por que és com una mena de salt al buit. Però és un neguit que sempre m'ha perseguit i que d'alguna manera cada dia el vaig revivint, no? El que té de positiu aquest acte vivificador, no? Perquè en realitat després quan et poses a tocar d'alguna manera t'estàs salvant, no? És tornar un altre cop a renéixer, no? Aquesta sensació de felicitat, de remuntar que et dona el fet de trobar-te amb l'obra i sí que efectivament doncs, la tècnica la tens, no? Però és una por que m'ha fet molta gràcia apuntar o donar-vos-la a conèixer perquè té a veure també amb una certa intimitat, no? Amb una cosa que també és difícil d'explicar. Perquè tots estem acostumats, no, a manifestar-nos i a demostrar les nostres habilitats i tal, però en el dia a dia en el dia a dia de l'estudi, que és una cosa molt, diguem-ne, molt silenciosa, molt poc interessant d'alguna manera, perquè és un dia a dia que t'hi has de barallar amb moltes notes i a ningú li importa, no, d'alguna manera. Doncs en aquest dia a dia aquesta por s'atansa i una miqueta et parla a cau d'orella, no? Doncs res, doncs espero que estigueu bé i hagi pogut aportar el meu granet de sorra en la tertúlia d'avui. Una abraçada forta.
Us hi reconeixeu en aquesta por a haver perdut els recursos que ja tenies, a síndrome de l'impostor, com ho veieu?
I tant, que sí, oi?
Passa, tu?
Sí, esclar. És clar que sí, perquè hi ha molts dies que fas, diríem, la feina bruta, que és el que diu ell, moltes hores de molta feina, que és com una gimnàsia que fa el gimnasta, perquè quan arribi el moment bo, que és el que dèiem, t'agafi preparat i amb les eines ben a punt i ben afilades. I aquests dies tens molta por, perquè dius, a veure si no m'arribarà mai més aquest moment. I vas fent la feina bruta aquesta d'una manera a vegades mecànica i diríem lletja i poc interessant, com deia el David. Però, bueno, la por és aquesta, per mi no tant no tenir tècnica, sinó que no arribi, diríem, el que en diem la inspiració, que en el fons, encara que estigui passat de moda, que jo hi crec molt, que és el contacte amb la teva ànima íntima, no? I quan no hi ha això és molt difícil treballar, perquè no hi ha inconsciència, hi ha massa consciència del que estàs fent, tot és monstruós. Dius, ui, m'estic enfrontant amb una cosa molt sèria, massa grossa. Però quan arriba aquest moment, com que jugues, ja desapareixen els fantasmes i t'hi llences. Oi?
Perquè vosaltres, o sigui, estàs amb un projecte o també diversifiqueu molt?
Sí.
Tant tu, Montse, com el Ramiro...
Ja amb la Jordina em fa diversificar molt cada dia. Però en general...
Però
temps de tenir por.
Jo no tinc...
A les teves creacions, vull dir, que ja sé que durant el dia fem, ara anem a una escola, ara no sé què, sí. Però vull dir, estàs amb un projecte... Perquè un dia l'Oriol Canosa, sabeu, no?, de la Illa de Indonèsia, sí. Va venir al Club de Lectura de la Llar del Llibre, va explicar que estava amb 8 projectes, o sigui, 8 llibres seus, per de les... Sí, sí. Perquè diu, com un s'avorriria, no? I llavors tinc com calaços i vaig fent... Ho dic
jo
perquè...
llegeixo jo diferents faig, llibres, sí, de la vegada.
Ai,
això sí, sé, això, llegeixo...
Ai, se l'he pagat.
No ho sé. Ramiro, aquesta no la podem amagar ja.
Se l'he pagat.
Aquesta és la clàssica de la ràdio, la sonada del telèfon.
L'he pagat,
Hi ha hagut una que l'hem fet curta, l'altra tenia el micròfon apagat.
No, però jo ho deia, Ramiro, perquè de vegades si t'agafa aquesta angoixa amb un dels projectes te'n vas a l'altre.
És una eina, jo sí que ho faig, jo treballo més de 20 a la vegada. O
sí?
Més, i tant.
Jo no, jo només treballo amb un important i prou, i a més no sé el que estic fent. Realment no tinc ni idea del que estic fent. Espero que hi hagi la coseta màgica, diguéssim, a dins, però no ho sé quan ho faig. I després l'he de deixar reposar. I si llegeixo allò que llegeixo, com si ja no fos meu, i ja ni me'n recordo de què anava, aleshores dic, ai, que bé, perquè com que me'n llegeixo com si no fos meu i m'agrada, ja està bé. Però el problema és que penses... quina merda hauré fet, o sona... Saps el que vull dir? No sé si et passa a tu també, Anna, això, aquesta sensació de dir no sé ben bé què he fet, ho sabré després.
Bueno, a mi
quan ja m'hi reconegui, no?
A mi saps què em passa? Com que tinc uns antecedents de guionista, això de vegades ho discutim molt amb els escriptors. Si vols conèixer tot el tram, els punts de gir, el final, jo sí, jo necessito... com l'aire que respiro. Vull fer una prova, com diu la Stephen King. Sàcalo, 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 sàcalo. Oh, genial.
Que llibre que ha fet,
o sigui, ell, jo no n'he llegit cap d'ell perquè...
No ens agrada les morts, però aquest de l'escriptura l'hem llegit.
És genial, i ell també, com s'obre...
Mentre escric, oi?
Mentre escric, em sembla que és, i és molt honest i molt generós, no?
Jo el recomano molt.
I ell el recomana això, que jo no, potser perquè vinc del món del guió al principi i del teatre, i tot ha d'estar molt acotat. Llavors em faig com un esquema, gairebé com si fas el guió, i necessito que després, mentre estan en el procés, evidentment, hi ha la màgia aquesta, i els personatges et diuen, ep, jo vull sortir més, jo aquest deixa, i van passant coses, i ho escolto i ho segueixo. Però com a mínim tinc això d'un punt de partida, saps? Que et dona com una seguretat.
Està bé.
El Tàpies ho deia, que hi havia acció i reflexió. I ho deia molt clar, deia que són dos temps diferents. Un moment és el moment de deixar anar, i el moment de reflexionar és un altre.
Exacte.
Perquè polir. Si en el moment que estàs deixant anar et poses a reflexionar, ho pares tot.
Ho pares aquell flux que estàs
deixes,
sortint.
Esclar, llavors...
Hi ha una cosa que vull dir, afegint, tornant a la por.
Sí.
Sort en tenim també de la por, no?
És protectora.
La por és un mecanisme de defensa que ens permet ser una mica prudents. Imagina't que tots funcionéssim sense cap mena de por. Hi hauria una mà de coses infumables.
Seríem molt feliços.
Potser seríem feliços, però...
Seria com el seny, la por?
Ens atabalaríem
una mica
els uns als
infantil.
Altres. De fet, per començar, és un mecanisme de defensa. Si no tinguéssim por, ens enfilaríem en un arbre massa alt i cauríem, aniríem per llocs que ens aniríem morint ràpidament, perquè aniríem fent insensateses sense cap mena de senderi. I potser ens hauríem extingit. Gràcies a la por, jo crec, i la intel·ligència que juga la por, et diu coses i després és un sentiment que et fa reflexionar sobre allò que fas. Per tant, aquesta por a vegades també ens fa arribar a conclusions i accions molt més interessants.
I no pot impedir que...
Perdó.
Digues.
Que aquesta por que et frena no pot impedir que haguéssim arribat a un lloc que no coneixem.
Hem de trobar l'equilibri entre la prudència sana i la limitació, no?
Jo crec que en el moment creatiu és negativa, és molt negativa la por.
El valent no és el que no té por, sinó el que té por i actua.
I actua.
Si no, l'altre és l'imprudent.
Exacte.
El que no té fos
insensat.
Si fóssim imprudents i ens estiguin com a mosques, no caldria que la Montse Verderi ens convidés a fer paddle surf. Eh?
És la cosa més segura que hi ha.
Llavors, si no tinguéssim por, tiraríem sí endintre, 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 endintre i ja
no,
està.
A més, sabeu que el Ramiro va ser campió d'Espanya de vela. Això és veritat, eh? Sí,
de vela?
Sí. De vela.
Perquè és en Ramiro.
I m'ha donat unes instruccions que bàsicament és bé sempre al costat de la costa i no te'n vagis cap a dins, que hi ha el vent de terral.
Estan lògiques.
Que no em pot passar mai res.
No. Un bon consell és no anar cap a Amèrica, no? Amb el, sí, amb el pàdel. Deixeu-me investigar com de prudent és el regidor de Cultura. Carles de la Rosa, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com, aquest tema de la por, què tal?
Home, doncs, hòstia, és que escoltant totes les opinions, déu-n'hi-do, eh? Jo suposo que, si em remeto a la meva part, diguéssim, com a creatiu, suposo que és la por a no aconseguir transformar de nou el buit en quelcom que estàs buscant, però que és por al fracàs o por a no assolir de nou l'èxit. És que és allò que parlàveu de la responsabilitat i de les expectatives, no? Perquè que tens por al ridícul, a perdre el prestigi, a no revalidar l'estatus que tens com a creatiu, a decebre't a tu mateix, perquè si la identitat la construïm a través de l'alteritat, és a dir, a través dels altres, clar, l'opinió dels altres influeix moltíssim, però també el que tu penses, el que estàs fent, és molt important que no et decebi. I com que el que parleu, no? Depèn de les disciplines. El teatre, per exemple, és l'art de la representació. Cada vegada l'intèrpret té la necessitat de tornar a crear la màgia, i la inspiració li ha d'arribar i la tècnica li ha d'arribar per poder aconseguir allò que és aquest fet màgic, aquest canvi d'atmosfera. El músic, el mateix, la por a l'error, el fet creatiu, no? A transformar aquell buit que tens absolutament, hi ha una idea ja desenfocada que tens, estàs intentant visualitzar i que has d'anar correlant a poc a poc i has d'anar aconseguint que es vagi situant. Suposo que és aquesta alquímia, no? Entre el que dèieu, el dolor de crear, el plaer de crear, l'hiperfocus, la inconsciència, el descobriment, el plaer de descobrir l'escolta interior, la tècnica, l'estructura, si és que la fa servir o si vas a raig. I llavors aquesta vibració que qui pot tirar la primera pedra i dir que no ho has sentit alguna vegada quan estàs creant i dius, el meu interlocutor ideal aquí s'està emocionant, no? Perquè acabo de donar amb un filo, amb una cosa que segur, si m'està fent vibrant i així tinc aquesta percepció, aquesta intuïció de que això, no sé si dir és bo, però sí que és el so, la freqüència, la vibració, la manera d'explicar que volia tenir, ho he trobat, i aquí aquesta intuïció quan s'activa dius, ara sí, no? I clar, jo penso que aquesta por, clar, paralitza i l'has d'intentar evitar, has d'anar al joc, has d'entrar de seguida en la inconsciència i llavors aquí ve a gaudir i després la màgia, perquè quan tu gaudeixes fas gaudir als altres. Has d'evitar que la por paralitzi, és un escull que has de superar.
Doncs vinga, no ens quedem quiets, aprofitem aquesta energia d'anar a raig i fem la repassadeta d'agenda del que ha de venir.
Preparats, que venen curves. Tenim una conferència a la Biblioteca del Sud, que és de la cuina i els surrealistes. Després tenim el programa d'estudis de la performativitat amb la Judit Vidiella, que està avui a l'Estruc, dintre d'aquest cicle que s'està fent. Música de cambra al Museu d'Història, un concert. Segueixen a l'alternativa amb Aida, al musical d'Elton John. Per a Pacurs, avui també a l'Àgora, que amb el Festival de curtmetratges còmics de Sabadell. Turandot, una producció brutal que ens ha fet de nou la foc i que la tenim a la faràndula aquesta setmana encara, amb totes les entrades exaurides, això sí, ho lamento per a aquelles persones que no es vagin adquirir l'entrada abans. Dues dones que ballen, teatre de petit format a Sant Vicenç, també un text que penso que molt interessat i que a més a més amb aquest cicle que està fent el Marcel Castillejo. Tenim els swingopats a l'Àgora fent una jam de swing. Després comencem ja, preparem ja les agendes per a les festes majors de barri, que arriben ja a partir de la setmana vinent, a moltes activitats de Sant Jordi. Aquest cap de setmana, dissabte, celebrem a Sabadell el Dia Mundial del Circ, amb diverses activitats, són quatre activitats gratuïtes en l'Estruc, des de circ en família fins a diversos espectacles i càpsules de circ. Després hi ha diverses activitats de música en viu a la ciutat, a jardinets, a la capella, i també tenim el Duc Meu Meu a la bàscula, aquí va sota el tractat públic familiar infantil, No ens podem oblidar de comentar el Desperta en quan sigui primavera, l'homenatge a Llongue, que farem al teatre principal i que la ciutat doncs, li podrà retre l'homenatge que es mereix, sempre preparat, evidentment, a través dels seus famílies més propers. I després també tenim un altre tema, que és el diumenge a la Granja en Família, visites guiades a la Casa Durant, la visita al Museu del Camp, i ens anem acostant, el dimarts, que ve a Sant Jordi, totes les activitats que tenim preparades a la ciutat, que no són poques. I em deixava també La Sirena, que és un espectacle de teatre que presenta l'Espai Àgora el dia 21 diumenge. Per tant, com sempre, m'he deixat moltes coses sincronitzats i les agendes preparades, que a Sabadell no ens aturem mai, i aquesta capital de la cultura catalana està ben molt potent.
Cap a l'app de cap. Regidor de Cultura, Carles de la Rosa, moltes gràcies.
Ara tinc com una por de no poder anar tot arreu.
No et paralitzis, Jordina, no et paralitzis.
No et paralitzis, que necessitem més
tampoc
que mai.
Tampoc hi podràs anar, Jordina.
Fins ara.
Fins ara. Com us queda el cos? Estem
bé, d'aquesta proposta,
bueno, bé, jo penso que la por és una... tornant al tema, és una sensació o una...
Què un
és?
Sentiment.
Un sentiment. Que els que ens dediquem a, diríem, a, jo pintor i l'escriptora i tot això, forma part de l'ofici lluitar contra ella. Clar. És un element més de l'ofici que tenim, que és lluitar contra la por.
A mi m'ha agradat aquesta tertúlia perquè cadascú ha mostrat pors diferents, no? Jo tinc por de no sé què, por de no sé quantos... per tant, tots en tenim de pors. Es tracta d'anar-la gestionant i fa gràcia perquè cadascú té una por diferent.
I que si no ens haguéssim atrevit, no haguéssim fet res.
Clar.
Hi ha molta gent que diu, jo volia, no em vaig atrevir. Dius, però no t'has atrevit. És una pena, perquè en el fons a què venim aquí? A jugar? A divertir-nos?
Una altra cosa que no n'hem parlat és la por com a sentiment que després es manifesta l'art, no? És a dir, aquesta por de la teva vida com
com
surt...
A tema d'expressiu.
Com a tema expressiu. Com el crit de monys que dius, ostres...
Això també, això és una altra cosa.
Genera unes obres que t'impacten molt perquè
sobre
provenen...
Sobre la por, on llibres del... sobre la por i tant,
sí,
hi ha moltes
coses. També és un tema.
I l'altre és el terror, que jo no sé els que fan pel·lícules
no
de por o llibres de por i de
perquè
terror.
Perquè després ja no dormo, almenys. Bueno, m'aniria bé per ser dieta.
A mi no m'agraden perquè em fan por.
Fixeu-vos una cosa, que amb el tema creatiu hi ha molta gent, com el meu cas i el teu, em sembla, Montse, que també, que hem començat de petitons. I llavors aquest enfrontament a la por ja no existeix, perquè és una cosa que l'has començat a fer amb inconsciència, des del primer dia. I llavors ja et trobes ballant la música. M'entens què vull dir?
Sí, que ja portes una molta praxis.
Ja portes una
però
praxis.
Potser poden ser pors que no estan relacionades amb el fet de que ho facis malament, sinó les teves pors vitals.
No, llavors, esclar, quan hi ha una distància amb la teva activitat, et venen totes les pors del món, eh?
Perquè a més és una posar-te davant del micròfon.
El momentet aquell.
Els programes, ara el magazín, què, també tens la teva por, no?
Sí, perquè... una veu que no m'ha agradat mai, però bueno, això és un altre tema.
Pues
això ens passa a tots.
Canvia-te-la.
Mira, surto d'aquí i vaig cap allà.
Canvi de cordes, com la guitarra, no? Fas un canvi de cordes.
Posi'm les quatre noves.
Estic sortint amb por, amb càrrecs, amb coses.
I tant, sí.
Amb responsabilitats.
És la responsabilitat que et posen, no? Que ara m'ha vingut...
Ahir la Jordina no ho dirà, però ahir va fer un recital de l'Ester Chargay com a rapsoda. Ja sé que em fa una cara, però ho va fer tan bé. Bueno, com ho diries?
Com a res, vaig llegir uns poemes.
Com una lectora de poemes.
Clar, però també és com...
Amb el pianista, però ella va actuar, va fer les seves... Bueno, els seus canvis de to. Una cosa maca que em va dir la Mariona Millà. Diu, aquesta actriu tan bona, d'on l'heu tret?
Dic, és la planteja tu, eh? A veure
dic,
si escolta, trobaràs un altre
vaig,
camí.
Dic, és la nostra cap de cultura. Diu, estic flipant amb els funcionaris de cap.
Clar.
Vinga, va, ho deixem aquí dalt. Montse, Ramiro, Anna, Jordina, gràcies per venir a l'any a Sabadell.